5 minuts que passen de les 10 i mitja, de les 5 i mitja. L'altre dia, amb en Christian Vallès, el sommelier de Notecum, vam xerrar del whisky escocès. Avui anem de les Illes Britàniques a unes altres illes, a l'altre racó de món. Anem cap al Japó. Christian, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepo, què tal?
Whisky japonès?
Whisky japonès, sí. Explicarem una miqueta pues, per què en les últimes dècades, sobretot en les dues últimes, ha tingut aquest boom el whisky japonès. És un destil·lat bastant recent, sobretot al Japó, que són especialistes en fer altres tipus de licors, com el sake. Però la història és bastant interessant, no? De fet, actualment els whiskies japonesos estan considerats els millors del món.
Ah, sí, per sobre dels escocesos i...
Sí, correcte. Hi ha el major especialista en whiskies del món, és un nord-americà que es diu Jim Murray, que normalment treu cada any una guia amb els 500 millors whiskies del món. Aquí entren tots els que es fan al planeta, no? El 2014, concretament, li va donar la màxima puntuació que li ha donat mai, que és un 97,5 sobre 100, a un whisky japonès, que és el Yamazaki envellit en bota de xerès del 2013, per sobre de tots els escocesos i de més, no? Explicarem una miqueta la qualitat.
Curiós, això, sí. Poc conegut, aquesta dada.
Bueno, de fet, a Estats Units el whisky japonès...
té prestigi.
Actualment sí, arran d'aquest senyor, del Jim Murray, perquè abans els americans, els nord-americans, no en tenien allò de que els oferissin un whisky de Malta japonès, no? No en tenien, no relacionaven la paraula whisky amb japonès, no? De fet,
ara que hi penso, hi ha la pel·li aquella del Bill Murray,
Lost in Translation,
no?
Sí.
Que ell fa com d'actor famós que va al Japó a fer un anunci de whisky, no?
Sí, això és una pel·lícula del 2003, de la Sofia Coppola. Va ser un cas molt curiós, no? Perquè en aquella època és quan començava a ser una miqueta conegut la qualitat del whisky japonès, i la Sofia Coppola va anar al Japó a parlar amb els propietaris d'aquesta destil·leria, que van decidir col·laborar amb la pel·lícula, i cap dels dos va tenir que pagar res a l'altre, no? Va ser una col·laboració perquè el pare de la Sofia Coppola, el Francis Ford Coppola, era un gran amant d'aquesta marca, no? De fet, era, si no recordo malament, era un el Yamazaki 12 anys el que sortia. A més, era una ampolla molt, molt maca, i justament la pel·lícula és graciosa per això, no? Perquè explica la història de...
Hi ha moments delirants, quan estava Bill Murray gravant aquell spot, no?
Sí, és una pel·lícula per veure-la,
sí,
perquè és molt graciosa.
Sí, sí.
Bueno, explicarem una miqueta de la història. De forma artesanal, al Japó es comença a elaborar a principis del segle XX. Hem de dir que el pare del whisky japonès és un senyor que es diu Shinjiro Tori. Va ser el fundador de Suntory, que actualment és una de les dos o els dos grups de destil·leries més importants del Japó. Hem d'entendre que de totes les destil·leries que existeixen al Japó, el 90% pertanyen al grup Suntory i al grup Nikka. L'altre 10% es reparteix entre petits productors. Que siguin grans productors de whisky no vol dir que tinguin qualitat dolenta, tot el contrari. De fet, Yamazaki, l'ampolla més cara que es pot trobar al mercat, és una reserva de 50 anys per un valor d'uns 90.000 euros. D'acord? És un preu bastant interessant. El simple de 12 anys, tot i que ara explicarem la problemàtica dels whiskies japonesos de 12 anys, es pot trobar per menys de 200 euros en botigues.
No, res.
Diem problemàtica perquè, com la història del whisky japonès és bastant recent, ja que la primera ampolla va sortir el 1929, i un cop va agafar pues, una miqueta de fama a partir de l'any 2000 a tot el món, ha sigut complicat tenir reserves amb barriques de whisky de 12 anys.
O sigui, no? A sobre venen el que tenen i el que tindran.
Sí,
no?
la demanda és superior a la producció. També s'explica això per al preu, no? El sistema d'elaboració és pràcticament idèntic al whisky escocès. De fet, com he dit, el 1929 va sortir la primera ampolla de whisky japonès, i explicaré una miqueta diferències, no? Com dic, el senyor Tori, que va ser el fundador de Suntory, ell havia après a barrejar i a produir sake, no? Va ser, amb 20 anys va obrir la seva primera botiga on feia aquestes barreges de licors, i va començar a provar a fer whisky. Va contractar un senyor que era, a veure si ho sé, Masataka Taketsuru, que era un químic japonès, que va ser el primer que va anar a Escòcia a veure com s'elaborava el whisky escocès. Llavors el va contractar i va ser quan van treure el primer whisky. Diferència, per exemple, amb els alambics, aquells alambics que parlàvem fa un parell de setmanes, de coure en forma de ceba, normalment tenen una tuberia que és on comença a passar el destil·lat, un cop s'escalfa. Els escocesos actualment tenen tota aquesta tuberia, que és d'un tamany concret, la tenen soldada. Els japonesos, la diferència és que no la solden, sinó que la fiquen amb rimatges. Això, quin avantatge que els hi dona? Que amb un parell d'alambics poden canviar aquesta tuberia a diferents tamanys i elaborar diferents whiskies. De fet, els escocesos, que antigament ho feien així, ja han començat a
tornar-ho a fer així.
A tornar-ho a fer així, perquè veuen que la qualitat i les avantatges que fan els japonesos, pues, els hi poden treure profit, no? Principals diferències. A Escòcia, per exemple, fan servir molt la turba, que és aquell combustible fòssil que és ric a totes les illes, i el fan servir molt. Els japonesos no en fan servir tant, llavors és difícil trobar whiskies amb aquests fumats tan marcats com els escocesos al Japó, no? Ells fan un filtrat, els japonesos, amb bambú, que li aporta uns aromes molt delicats i un color també d'inici molt delicat, no? Després està l'envelliment amb barriques. Hem de dir que l'envelliment amb barriques, que els escocesos fan amb barriques de Xerès o de Porto o de Bourbon, els japonesos fan servir aquestes més el roure japonès, que no és que sigui de molt bona qualitat en quant a envelliment per segons quins destil·lats, però li aporta unes característiques aromàtiques molt determinades, no? Llavors fan barreges. Un altre punt destacable és que, per exemple, la majoria de les destil·leries escoceses solien fer, això està canviant, però solien fer un single malt per destil·leria.
Single malt?
Sí, que era d'un sol cereal maltejat, fèiem un whisky, no? Els japonesos, degut a aquest avantatge d'intercanviar les tubes dels alambics, poden fer diversos single malts de diferents tipus de cereal, no? Algú que a mi m'ha...
I amb quins cereals poden, per exemple, treballar?
Cibada, blat, fan una miqueta de tot. Algo que sí que m'ha sorprès a mi, molt, sobretot quan he estat investigant una miqueta, és que els escocesos, per exemple, la seva cibada, abans de maltejar-la, la compren a països europeus, de la Unió Europea, no? I el curiós dels japonesos és que li compren la cibada als escocesos, no? És cibada escocesa, no? És sorprenent que els escocesos no facin servir la seva i la comprin fora.
Clar.
Però suposo que guanyen més calés venent al Japó, no? És una cosa molt, molt curiosa.
Coses del mercat capitalista, sí.
Sí. Després, el tema de les aigües. Tot i que a tota la banda d'Escòcia i de més, les aigües són molt pures, no tenen comparació amb les aigües japoneses, que moltes destil·leries agafen o bé de manantials molt purs, subterranis, o inclús d'aquífers verges, no? Que no s'estan explotant, no? Llavors aquesta puresa no es pot comparar. De fet, la principal diferència entre les destil·leries japoneses normalment està amb l'aigua. Totes són de molt bona qualitat, però depenent de quina part de les illes sigui, tenen unes característiques o unes altres, no? Hem de dir que la illa més semblant que tenen a Escòcia és Hokkaido, no? De fet, hi ha una destil·leria important només allà, i la resta del Japó estan disseminades. Què més? Anem a veure com prendre el whisky japonès.
Va, no, no és... L'altre dia deies que el whisky escocès, home, o sol o amb un poc d'aigua, no?
Sí, normalment...
Va, evitar el tema del gel.
Correcte, home, si s'ha de posar gel, s'ha de posar, però no carregar el got amb 4 o 5 rocs, que això el que faria és aigualir el destilat, no?
Tu parlaves que era important també perquè si baixem tant la temperatura es perd un poc el sabor...
Perds sabor i molècules aromàtiques, no? El cas dels japonesos, per exemple, perquè la seva cultura és molt diferent, veurem que tenen una manera de prendre'l molt diferent, no? Diferent entre cometes, perquè al principi ells sí que el prenien en got de tubo d'aquest de combinat, de cubata de tota la vida, i al principi li ficava molt de gel, no? Perquè els primers whiskies japonesos tampoc eren d'una qualitat... no estaven acostumats els japonesos a aquell tipus de destilat, que era tan fort. Actualment els japonesos estan molt acostumats a prendre el whisky o per dinar o per sopar. No és com un acte social, és un acompanyament maridatge per a la seva tipologia.
Mentre estan menjant van bevent whisky.
Sí, ells fan una cosa que, per exemple, a l'hivern li afegeixen una miqueta d'aigua calenta al whisky i a l'estiu, per exemple, li afegeixen dos dits d'aigua freda, no? I ho prenen menjant. No ho tenen tant com un acte social i llavors és una manera molt curiosa, no? Sembla quasi com si continuessin la cultura de prendre el sake, no? Que es pot prendre calent, tibi o fred.
I quan menges, clar.
Sí, correcte, és que quan menges, no? Es veu que per la tipologia de la seva gastronomia, aquests whiskies que són suaus, són molt delicats, molt equilibrats també en quant a alcohol i característiques aromàtiques, combinen molt bé amb la seva gastronomia, no? I és una manera curiosa. De fet, és raro veure'ls prendre whisky sol sense afegir res d'aigua en un acte social, no? No estan acostumats.
Caram, avui doncs submergint-nos amb en Cristian Vallès de Enotecum en l'apassionant món del whisky japonès, considerat doncs el millor del món, per sobre dels grans whiskies escocesos.
Sí, ja veurem si continua aquest senyor al Murray traient aquestes guies i puntuant-los també, pues continuaran estant al mercat. De fet, com deien, els últims 10 anys han guanyat molta fama i sobretot és per la seva qualitat, no? Hem d'entendre que el primer any després de sortir aquesta guia als Estats Units, el 2014, el Japó va augmentar la seva venda a Estats Units en un 137%, no? És un volum força important.
A Europa o al nostre país, concretament, també té aquest renom, el whisky japonès?
Sí, de fet, en els últims anys hi ha molta demanda en aquest tipus de destil·lats, sobretot si són provenents del Japó. Al principi, quan la primera vegada ve una persona, per exemple, a la botiga, pues, es sobta de que sigui molt més car moltes referències que el whisky escocès, no? I això és per la producció, el sistema que fan i, sobretot, per la demanda, no? Perquè no hi ha tan destil·lat whisky japonès com per poder donar tota la demanda que hi ha al món en aquests moments. Hem d'entendre que els americans, sobretot a Nova York, que és un referent en quant a l'entrada al mercat nord-americà de molts productes, abans del 2000 estava vetat el whisky japonès. Podies prendre una copa de whisky japonès en un bar per 10-12 dòlars, no? Actualment necessitaràs pues, gastar-te una miqueta més al voltant dels 40 dòlars per prendre un whisky japonès.
Cara, amb una copa 40 dòlars.
Sí, sí, sí. Normalment, pues, el que parlem o és un single malt de molta qualitat o un mínim de 12 anys.
Caram, doncs el whisky japonès, avui que us heu ocupat aquesta xerrada amb en Cristian, us el puc demanar també, no té com o què?
Sí, oi tant. Tenim algunes referències que estan força bé.
Teniu el Yamakasi.
Yamazaki que... el tenim, sí. Tenim Ibiki també, tenim d'altres referències.
Es ven o què aquí a Formentera?
Sí, sobretot, home, ara que hi ha menys afluència de gent, pues, la demanda continua sent, evidentment, majoritària de whisky de Malta. Però els japonesos es van venent i es van entrant en el mercat força bé.
Bé, doncs ja ho sabeu, l'Enotecum, amb la seu al davant de l'estació de servei de Sant Ferran, obrin cada dia des de les 11 del matí fins a la 1:50, també dissabtes. Cristian, gràcies.
Gràcies a vosaltres.